Aquest migdia es farà una concentració per condemnar l'assassinat d'una dona a la matinada d'ahir a l'Hospitalet del Llobregat. Amb ella ja són 7 les víctimes de la violència masclista a Catalunya amb el que portem d'any. Això passa justament quan fa un any el Ministeri d'Igualtat anunciava la introducció de braçalets per protegir les dones maltractades dels seus agressors. D'aquest tema i de moltes altres qüestions vinculades a l'àmbit judicial en parlem en els pròxims minuts amb Maria Eugènia Alegret, que és presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Senyora Alegret, bon dia, benvinguda, gràcies.
Bon dia, gràcies.
Tenim una nova víctima de violència masclista, com dèiem, i comentàvem, potser alguna cosa està fallant en el sistema quan el Ministeri d'Igualtat informen que a Catalunya hi ha 11 braçalets actius i, en canvi, la consellera de Justícia, Montserrat Tura, ens deia fa uns dies aquí a RAC1 que no li constava que s'hagués posat cap d'aquestes polseres a Catalunya. L'escoltem.
La responsabilitat recau, si no s'està utilitzant aquest mitjà, en l'administració que el va posar en funcionament. Ja és de per si un resultat prou evident que de les 3.000 pulseres que havia anunciat que es posaven a disposició se n'hagin posat 300 i escaig a tot Espanya i que probablement a Catalunya cap.
Jo no sé si els braçalets són la solució, però sí que són una eina que potser no està sent ben utilitzada, o què està passant, senyora Barret?
No, bueno, a veure, en el cas últim, per exemple, i en molts casos no hi havia denúncies prèvies, o sigui que el braçalet no és la solució definitiva, com no és que hi hagin presons i no tothom està a la presó.
Està clar.
És una eina més, és una eina que s'utilitza, s'ha posat algunes, però és veritat que es pondera la necessitat de posar-les i la seva efectivitat, la seva immediatesa. És un instrument nou que evidentment s'ha d'experimentar i s'ha de veure el resultat que té, però no es pot presentar tampoc com a la panacea perquè això desaparegui. Per desgràcia, els casos continuaran de violència sobre la dona i com d'altres, com és molt difícil que no es produeixi violència en general. Jo crec que des del punt de vista judicial s'està fent tot el que es pot fer, sincerament, i s'ha d'actuar també o amb la mateixa contundència en àmbits educatius, perquè realment l'autocontenció de la gent és la que funciona de veritat. Per tant, jo crec que des del punt de vista judicial s'està treballant bé en relació a aquests casos. Ara pretendre que no es produeixi cap víctima, això és impossible.
Està clar, però m'imagino, vaja, pels números canten, no?, que els jutges no deuen confiar molt en aquesta mesura si no l'apliquen.
Bueno, com a tota eina no és definitiva, vull dir que s'intenta posar les mesures que s'entenen més adequades. S'ha de pensar que també portar una pulsera requereix una voluntarietat de la persona, perquè es pot treure la pulsera, és a dir, que no és una cosa que la portis com abans amb una bola de ferro. Per tant, vull dir que si la persona realment vol prescindir d'això, podria fer-ho també. Per tant, són qüestions que no es poden presentar més que res com si fos la solució definitiva. És una eina més, una eina amb la que s'ha de treballar, s'ha de posar en coneixement dels jutges la seva existència i eficàcia, però això està centralitzat a Madrid també, vull dir que també s'ha de pensar una mica en descentralitzar els mecanismes perquè sigui realment útil, perquè això pot ser de minuts i per tant tot un tema que s'ha de trucar a Madrid, que en 24 hores vingui, bueno, vull dir que tot això s'ha de perfeccionar i benvinguts siguin tot el sistema i totes les eines.
Que potser s'hauria de simplificar el procés, no? O què?
Jo crec que sí. Tot això s'ha d'avaluar, s'ha d'estudiar pels jutges i, evidentment, en tot el que sigui possible i sigui efectiu, s'ha d'utilitzar, com la resta de les eines que estan posades a disposició dels jutges.
Senyora Alegret, la reforma del Codi Penal preveu un enduriment de la llei dels maltractadors? O ja és prou dura?
No, la de violència?
Sí.
No preveu un endurist, ja jo crec que ja és prou dura.
Ja és prou dura.
Veure, aquí hi ha molts casos en què la prevenció específica funciona poc, és a dir, de gent que es presenta voluntàriament després de cometre el delicte, gent que es suïcida, és a dir, que ja saben les conseqüències. El que realment ha de funcionar és el mecanisme intel·lectual que eviti pues, aquesta situació de dominació, de maltractament, de possessió, diguéssim, masclista. Bueno, això és el que s'ha d'aconseguir, diguéssim, la pròpia autocontenció de les persones.
Què preveu la reforma del Codi Penal, senyora Alegret?
No, però altres coses, no incideixen en aquest tema.
Com?
Tema
com?
De corrupció, temes de faltes de furt, és a dir, alguns temes que quedaven fora o que no es consideraven suficientment regulats pel Codi Penal i que és el que s'ha fet ara.
Sobre el tema de furts i petits robatoris, que a més a més generen una gran alarma social, no? El que hem estat comentant al llarg de tota aquesta última temporada, no? Que hi ha lladres que acumulen i acumulen i acumulen robatoris i que són al carrer.
Això s'està actuant per tal d'evitar en el possible, però pensem que són petits furs, la possibilitat d'empresonar aquesta gent durant molt temps no és viable des del punt de vista del dret penal ni del codi penal. Per tant, s'ha d'actuar en el sentit, també s'ha de fer pressió policial com s'està fent, que això també ha reduït molt el número de casos, pensar en ordre en expulsions si es tracta d'estrangers que no estan legalment en el país, és a dir, que són diferents també les solucions que es poden contemplar per tal de disminuir aquesta situació.
Uh-huh. Judicialment, per tant, s'hi pot fer poca cosa.
A veure, el que es pot fer, es fa. Vull dir, també s'està actuant amb el deganat de Barcelona precisament per acumular aquestes, perquè si els furs són només faltes, no, la presó no està prevista. Per tant, en principi, s'hauria d'acumular perquè fossin delictes, però s'estan apurant tots els mecanismes processals per tal de que això pugui ser efectiu, que no es reparteixin a diferents jutjats, sinó que vinguin ja acumulades aquestes faltes. És a dir, tot això s'està treballant. Jo crec que està produint resultats positius.
Està donant resultats? Sí. En quin sentit? Sí.
Home, que hi ha menys faltes d'aquestes, vull dir, jo crec que això és una percepció. Evitar-les totalment no els evitarem. Jo he estat a París i a nosaltres amb el metro ens han fet el mateix que fan a Barcelona, vull dir que, bueno...
És evident, però sí que és una qüestió de que la gent s'ho troba i que la gent s'indigna de dir com pot ser que no tinguem uns mecanismes
amb tota raó,
per lluitar
tota raó
contra això, no? És evident. Dimecres, en aquest mateix programa, el senyor Alegret, el senyor secretari general d'Interior, el senyor Joan Boada, criticava que de les 500 detencions que han fet els Mossos per robatoris de coure, que és un dels temes que han sortit aquest estiu, només una trentena han arribat a la presó precisament per això, perquè com que són petits furts entren per una porta i surten per l'altra, i demanava, doncs, això a Fiscalia, a veure si podien parlar d'aplicar-los un altre tipus de delicte, que no fos el de fur, no? Sinó el d'estralls i tot això. Això s'està parlant?
Bueno, jo no sé si estan parlant amb la Fiscalia, que és la que demanarà un delicte o un altre en funció del cas. Jo la veritat és que no puc pronunciar-me perquè no conec exactament què és el que ha passat, però evidentment si els delictes són o faltes o són de petita quantia, no produeixen la presó preventiva, sinó són determinades circumstàncies molt especials. Vull dir, això de pensar que qualsevol tipus de delicte ha d'ocasionar una presó preventiva immediatament no és el que diu la llei. La presó preventiva és una qüestió excepcional. El que preveu la llei és que abans del judici la gent estigui en llibertat com a presumpció d'innocència que té. I això, que col·lectivament de vegades costa d'entendre, individualment, quan ens passa alguna cosa a nosaltres, als nostres fills o als nostres coneguts, doncs entenem que aquestes garanties individuals són útils i bones, perquè són, diguéssim, és el que ha de ser. En el moment del judici i la condemna és quan, si la pena prevista és la de presó, que no tots els delictes tenen pena de presó, és la que s'aplica.
Mm-hmm. Avui ens acompanya la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la Maria Eugènia Alegret, amb qui també volíem parlar de la retallada de l'Estatut. Ara estem a veure de quina manera es pot rescatar aquest text. A principis d'agost, el vicepresident espanyol Manuel Chávez aterrava a Catalunya amb el compromís de recuperar part d'aquell Estatut declarat inconstitucional, i una de les primeres coses va ser intentar rescatar l'apartat de la justícia a través d'una reforma de la llei orgànica del Poder Judicial. A Montilla van quedar emplaçats una nova trobada bilateral a Estat Generalitat que s'hauria de produir aquest mes de setembre i que en teoria ha de desencallar aquest tema. Què n'espera, senyora Alegret?
Bueno, a veure, el que s'ha de dir és que del tema del capítol de justícia de l'Estatut gairebé queda tot tret del Consell de Justícia, sí. Perquè tot estava molt lligat també, i el propi Estatut ja així ho preveia, de que s'havien de modificar la llei orgànica del Poder Judicial. És a dir, per tant, les institucions ja no s'havien posat en marxa cap de les previsions perquè era necessària la modificació de la llei orgànica.
Aquest Consell de Justícia, que perquè la gent ho entengués, era com l'òrgan de govern del Poder Judicial a Catalunya.
Això mateix, sí? Però hi havia ha moltes altres coses. Vull dir que és que la justícia, quan es parla, de vegades només es parla del govern dels jutges, i la justícia forma, és una organització complexa, que està el jutge, està el secretari, està l'oficina judicial. Moltes vegades el retard no és tant de la decisió del jutge com d'un bon funcionament d'una oficina, per esbrinar béns, per produir el desnonament, és a dir, totes aquestes qüestions. Aquesta part ja molt la porta o la té, o és depenent de l'administració. Tot el que és oficina judicial depèn de l'administració, de vegades compartida, administració central i administració autonòmica, però que no depèn dels jutges. I després hi ha la part de govern dels jutges. Els jutges en la seva feina són independents, i després tenen la part orgànica funcionarial, que si arriba tant, si arriben tard, si posen sentències, bueno, aquesta part sembla que és la més important, i jo crec que la justícia s'han de fer moltes coses, i el govern de la justícia, que el porta el Consejo General del Poder Judicial, com diu la Constitució, sí. I el Tribunal Constitucional, que és l'òrgan de govern, té també facultats, tenim també territorialment competències governatives a sala de govern, que és, llavors, el punt que es tracta el Consell de Justícia és substituir la sala de govern, que ara està formada per jutges professionals, perquè estiguin juristes i jutges designats pels parlaments. Bueno, per tant, aquí hi ha dues qüestions. Delegació de competències, jo estic totalment d'acord, i una altra cosa és politització de l'òrgan de govern. O sigui, ja hi ha un òrgan de govern a Catalunya, que és la sala de govern, i aquesta és la que està treballant, formada pels jutges, que no cobren per fer aquestes tasques, no deixen de posar sentències, no tenen cotxes oficials, vull dir que surt molt econòmic, i es pretén substituir això per un òrgan més polític. Llavors, no és només de centralitzar. Les funcions descentralitzades, nosaltres encantats de tenir més competències. Una altra cosa és que es polititzi amb un òrgan de composició diferent. Això és el que és més discutible, i això és el que a la llei orgànica, evidentment, es pot fer, i per tant és un tema que, a banda de que sigui constitucional d'una manera feta d'una manera o d'una altra, s'ha de veure també si això solucionarà problemes o no crearà d'altres.
Què li sembla el que ha fet el Consell Constitucional amb l'Estatut, en general?
Nosaltres estem obligats a aplicar les sentències, a acatar-les, que és el que diu la llei i la Constitució, i això és el que farem.
El PSOE ha dit que aquest setembre vol impulsar una renovació del Tribunal Constitucional. No li preguntaré de política, sinó a la Gret, però fins a quin punt és...
de política no li respondré.
Per això, li pregunto, fins a quin punt és un descrèdit per la justícia que no s'hagi fet encara?
La renovació
del TC.
Bueno, jo el que penso és que realment les institucions han d'estar en el temps previst per la llei, s'han de renovar quan toca. Això és responsabilitat de qui sigui en cada moment, de l'organisme que sigui, i ha d'exercir les seves competències fent-ho d'aquesta manera. Crec que, evidentment, desprestigia i no és bo per les institucions estar en situació d'interinitat. Per tant, jo ho tinc molt clar.
I a més a més és un tema que a vostè també li afecta, perquè vostè també està en funcions des de fa gairebé un any, eh? Imagineu-vos, ha de ser ratificada en el càrrec i encara no sap ni quan, no?
Bueno, jo espero que aquesta tardor sigui el moment ja definitiu de fer-ho, perquè crec que un any és excessiu per una situació d'interinitat. Un tribunal tan important i amb tanta feina i complexa com és el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, crec que ha de tenir un president o presidenta amb totes les de la llei. I per tant, malgrat això, jo treballaré fins a l'últim moment, sigui renovada o no, amb totes les meves energies i la meva força, perquè crec que és la meva obligació. Però no és la millor situació.
Vostè tornarà a la feina, de fet ha tornat a la feina, i ens trobem en aquest retorn amb unes declaracions que hi ha d'haver pel cas de l'Hotel Palau en aquest mateix mes de setembre, declaracions judicials. Jo no sé si ha vist aquest estiu, senyora Alegret, les imatges d'aquest estiu de Jordi Montull passant l'estiu a Menorca.
Bueno, no les he vist, però me les puc suposar. És a dir, quan una persona està en llibertat provisional no té restringit la seva activitat diària i pot fer el que vulgui. Això ja parlàvem abans, de que jo comprenc que la gent això li sobti, no li agradi, a mi tampoc m'agrada com a ciutadana, però jo el que he de respectar són les garanties jurídiques. Vull dir, si aquesta persona està en llibertat, pot fer l'activitat que vulgui, nosaltres no li podem impedir. El que a mi m'interessa de tot això és que es faci una instrucció, que es faci una instrucció bona, i la bona instrucció és la que arriba a un bon judici, i que això es jutgi i es posi la pena que correspongui en el seu cas, i s'acabi el tema, i això estic segura de que passarà. Per tant, el que hem de tenir és paciència en aquest sentit.
a pesar que passin molts i molts i molts i molts i molts mesos.
Bueno, molts mesos, són 12 mesos, bueno, ara ja 13 després de l'agost, però el que és cert és que, a veure, en un cas com aquest, el senyor Millet va reconèixer una part, diguéssim, presumptament, perquè no està jutjat de tota l'apropiació. Llavors, el tema ha estat un any perquè Hisenda fes un informe de realment veure què havia passat amb els diners. Sense aquest informe, el jutge no pot prendre determinades decisions d'avançar en l'instrucció. Aquest informe ha arribat aquest estiu, un any, per tant, no és que el jutge no hagi deixat de fer el que havia de fer. Jo no tinc cap queixa de les parts implicades en el procés de que l'actuació judicial sigui lenta o el jutge no hagi pren les decisions que tocaven en aquell moment, de manera independent, lògicament, i el que passa és que ara ha de prendre un altre impuls. I això està clar, i per tant jo estic segura que ara que ja té el jutge l'informe a les seves mans, pues, l'instrucció es farà amb més rapidesa. També espero que sense que els advocats que estan implicats i les parts posin massa entrebancs en aquesta instrucció, i per tant també deixin o facilitin una agilitat en l'instrucció de la causa,
que això pot passar també, no?
Bueno, això ens passa molt sovint, jo sempre dic que la justícia de vegades pot ser lenta, de vegades no és culpa nostra, de vegades sí, però arriba sempre, i la prova és que els casos tard o d'hora molt millor que fossin més aviat possible, i des d'aquest punt de vista nosaltres facilitarem, si el jutge ho considera oportú, les mesures de reforç que demani, si realment creu que s'ha de dedicar íntegrament a aquest tema o que no pot compaginar les seves activitats diàries amb l'instrucció d'aquest cas. Però aquest any no ha estat un any, ha estat un any en què s'estaven preparant l'informe pericial, que és fonamental en un cas d'aquests.
Mm-hmm. Vostè deia que la justícia pot ser lenta. És que a vegades hi ha jutges que semblen més lents que altres, ho dic per les crítiques que
sí, però és que aquí tothom
hi ha hagut, no?
Sí.
Un els posa a la presó, l'altre el que està instruint,
bueno,
el cas Palau,
el que s'han de llegir són les resolucions. Per què un posa a la presó i per què un altre no? Ho diuen les resolucions judicials i jo crec que estava molt clar. En un cas les proves ja estaven agafades i en un altre cas no. I per això la diferència. Però el que primer s'ha de tenir confiança, i jo la tinc en els jutges, en els dos i en els que estan instruint en general tots els casos, i després és veritat que tenim un sistema de garanties que de vegades produeix aquesta lentitud, i això també és un tema que podríem repensar, no per treure garanties sinó per agilitar a la mesura del possible els processos penals, traient moltes vegades recursos perquè es pot recórrer tot, vull dir que és que hi ha un punt que no cal recórrer-ho tot, vull dir, s'ha de recórrer el principal i això s'ha de preveure i això jo crec que s'ha de corregir a la legislació. Per tant, aquest és un punt important. I segon, que en determinats casos el que necessites són proves o dictàmens que no tens i no pots avançar sense ells. Per tant,
vostè deia, espero que el cas ara prengui un nou impuls. Només una última pregunta sobre aquest tema. Es podria allargar molts mesos encara?
Bueno, jo no ho sé, perquè jo la causa no la conec. Jo espero que no i desitjo que no, però jo el que sé és que fins ara realment no es podia avançar més ràpid del que s'ha fet, i jo espero que ara es pugui avançar més ràpid, en tot cas ja ho anirem veient, vull dir que a veure què és el que passa. Jo espero que sí, i des del punt de vista del Tribunal Superior posarem les eines que el jutge demani perquè així sigui.
Tornarem amb els jutjats sobrecarregats, no? Senyora Alegret.
Bueno, hi ha alguns que sí, no? Bueno, no ho resolem perquè cada any tenim més casos, i amb la crisi econòmica determinades àrees han estat molt afectades, l'àrea civil sobretot, de petites reclamacions, a l'àrea social, l'àrea mercantil. Això ens costarà treure tot aquest increment d'assumptes que s'ha produït en els últims anys, ens costarà, perquè també paral·lelament hi ha una restricció, diguéssim, pressupostària de personal, tal, per reforçar aquests òrgans. Per tant, s'està fent pràcticament amb les mateixes persones que teníem abans. Bueno, això costarà una mica de poder treure. Ho farem tot el possible, com és natural.
Senyora Maria Eugènia Alegret, presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, gràcies, que vagi bé, bon dia.
A vostès, bon dia.